Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Hi ha moltes formes de perdre una Copa del Rei en aquest cas. Està la forma de l'Unicaja de Màlaga, que malgrat ser l'equip anfitrió i tenir el suport de tot el Carpena, cauria ahir en la gran final, 68-95, davant el Real Madrid, un equip al blanc que potser no arribava massa bé a la cita, però que a l'hora de la veritat s'ha passejat contra el Bilbao en quarts, València en semis i ahir Unicaja en la gran final. I després està la forma del Barça, un equip construït a cop de talonari amb les incorporacions a l'estiu de Mirotic, de Higgins, de Davis, de Brines. Després arribaria Malcolm Delaney, un equip que ha il·lusionat i molt a l'afició, un equip que està fent una molt bona temporada. És líder a la Lliga Endesa i tercer classificat a la Eurolliga, empatat amb el Madrid, que és segon, però que les primeres de canvi en el primer gran títol del curs a la Copa es quedaria fora als quarts de final perdent contra el València, el mateix València que en semis perdria de més de 20 punts de diferència davant el Real Madrid. El de dijous passat, el partit del Barça va ser un reflex del que està sent l'equip de PSG aquesta temporada, un equip que suma victòries, moltes, gràcies al seu talent individual més que al seu joc col·lectiu. I quan gran part del teu joc el bases en la inspiració individual, el dia que la pilota no entra o no vol entrar, et quedes sense arguments basquetbolístics. Pierre Oriola.
Molts dels partits els guanyem perquè són millors, perquè les nostres individualitats són superiors a les dels rivals, però el dia que la pilota no vol entrar i a lo millor no movem tant la pilota d'un costat a l'altre i no som capaços de trobar els tirs oberts, és quan patim més. No podem viure sempre de les individualitats d'alguns jugadors.
Doncs aquestes són paraules de Pierre Oriola al Bàsquet al dia, paraules que el de Tàrrega pronunciava el passat 31 de gener després d'un 90-72 contra el Zenit amb un 17-36 en triples. Aquell dia els culers viurien de l'espectacular encert de Delaney, també de Courage, però Oriola, al Bàsquet al dia, ja avisava aleshores que aquest no era el camí correcte. Un mes després, aquest mateix camí deixaria el Barça fora de la Copa a les primeres de canvi. Enhorabona al Real Madrid, merescudíssim campió de la Copa, i enhorabona al Barça infantil, campió molts anys després de la minicopa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dilluns 17 de febrer 2020, amb el José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
I tot plegat en una copa en la qual tres dels equips caps de sèrie caurien a les primeres de canvi en els quarts de final. El primer en fer-ho, però la gran sorpresa seria l'eliminació del Barça en mans del València. Un gran València en quarts, que després en semis es quedaria sense arguments davant el Real Madrid. A Can Barça, després del cau de dijous, Pesic reconeixia la superioritat del rival.
Fallamos muchos tiros abiertos en momentos donde teníamos nuestra oportunidad, pero ellos han estado durante todo el partido más regulares que nosotros. Nosotros intentamos jugar una vez, otra vez, pero no estuvimos al nivel como se necesita. Estuvimos siempre un paso detrás.
Doncs reconeixent Pesic la superioritat del rival, a la vegada que també reconeixia que la derrota, l'eliminació del Barça a quarts de final, no era un fracàs.
Nadie puede garantizar que Barça gana todos los partidos. Esto es no un fracaso, esto es un partido donde todos los jugadores han dado máximo en el momento en donde estamos, y esto es una victoria merecida de un rival que juega baloncesto a un alto nivel.
Doncs si la derrota del Barça dijous a les primeres de canvi en quarts de final de la Copa no és un fracàs, realment se li assembla i molt. Com deia, hi ha moltes formes de quedar fora d'una Copa i els de Pesic van escollir la pitjor de totes. Un Pesic que a la pregunta d'un periodista també reconeixia que a diferència d'ells, a diferència del Barça, València sí va jugar com un equip.
Tal vez ha habido un equipo que ha jugado como equipo, como es el Valencia Basket, y ustedes tal vez han jugado más en plan individualista, en plan exactamente de jugadores.
Puede ser.
Doncs puede ser, paraules de Pesic, que és sens dubte el gran problema d'aquest Barça, que, insisteixo, guanya partits, però no acaba de donar amb la tecla per practicar el millor bàsquet possible i gràcies a les individualitats, més que com a actuacions grupals, acaba traient endavant els partits, cosa que, òbviament, no va succeir en aquesta Copa, en el partit de dijous. Està clar que a un partit pot passar qualsevol cosa, poden passar moltes coses, però en aquest partit de dijous, com dic, en aquesta Copa el Barça està clar que no es podia permetre una relliscada com aquesta, sobretot pensant en el futur més immediat, pensant d'ara en endavant, perquè tot plegat no deixa de ser doncs un cop molt dur als fonaments d'aquest nou projecte ambiciós a Can Barça. Escoltem Tomi, Juriola i Hanga.
Creo que no hemos jugado nuestro mejor juego. Un partido de pocos puntos, ¿no? Que normalmente metemos bastante, ¿no? Y hoy creo, no estoy seguro, pero no creo que no hemos metido mucho desde fuera. Y claro, cuando no defiendes bien, cuando no tienes acierto en ataque, pues pierdes partido. Otra cosa no es lo más importante, creo, pero bueno, hemos jugado muchos partidos contra ellos.
Y alguno tocaba
perder, eso quería decir. Y bueno, hemos perdido hoy. Una derrota complicada para nosotros, pero bueno, hay que seguir.
¿Costará cambiar el chip para luchar por Euroliga y Liga? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no, en este caso no hay chip. Hemos perdido un partido contra un rival...
Correcto.
Bueno, un rival muy duro y muy bueno. Y al final, bueno, hemos tenido opciones para ganar.
No, ¿qué pregunta?
Simplemente hoy no hemos sido en nuestro mejor nivel y por eso hemos perdido.
Bueno, nosotros no hemos estado bien en ataque, atrás, bueno, había momentos del partido donde ellos han movido muy bien el balón, han jugado muy buen baloncesto, han estado más acertados que nosotros. Yo creo que hemos mejorado la defensa, pese a que ellos han ido en el marcador, pero ofensivamente la verdad que hoy no, el equipo no ha estado acertado y no ha estado bien.
Bier, ¿costará cambiar de chip para anar ara cap a l'Euroliga i la Lliga o no? Com ho veus?
Bueno, yo creo que al final encara queda molt, tant per la Lliga com per l'Euroliga. Ens hem d'alçar, hem de reflexionar, hem de millorar, evidentment, queden molts mesos de competició, però bueno,
tenemos que pensar entre nosotros y vamos por el siguiente.
Aún queda muchas cosas de hacerlo este año y vamos a bueno, por el siguiente objetivo que tenemos.
Solo tenemos que ser positivos porque, como he dicho, vamos muy bien el resto de temporada, ¿no? Vamos segundos en Euroliga y la Liga vamos primeros y eso tenemos que mantener hasta el final de temporada.
Doncs veurem com reacciona l'equip al Barça en el primer partit, que serà ja aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre a la pista del Panathinaikos, en el partit corresponent de la 25a jornada de l'Eurolliga. I hem de felicitar el Barça infantil, perquè ells sí que no han fallat en aquesta Copa de Màlaga i s'han adjudicat la minicopa derrotant en la final 65-67 el Real Madrid, acabant amb el regnat dels blancs a la minicopa Endesa, perquè el Madrid havia guanyat les últimes 7 edicions. Així doncs, enhorabona, felicitats al Barça infantil, campió de la minicopa Endesa 2020, derrotant en la final el Madrid ahir per 65-67. I I a tot això, òbviament, també hem de felicitar l'equip campió, el Real Madrid, que ahir no li donaria cap opció a l'Unicaja de Màlaga. Des del salt inicial, els blancs agafarien la directa, començarien a engreixar el marcador, arribant a guanyar per sobre dels 20 punts de diferència. Un Unicaja que sí que és cert que ho intentaria, liderats per Darío Brizuela, reaccionarien trencant la barrera dels 10 punts, però el Madrid tornaria a posar terra pel mig fins al final amb el 68-95. Es tracta de la 27a Copa en la història del Madrid, la 19a o el 19è títol, millor dit, amb Lasso a la banqueta.
Fin de semana magnífico, magnífico en muchos aspectos. Estoy muy contento de cómo hemos sido capaces de competir los tres días. Los 19 títulos lo que habla muy bien es de la competitividad en el tiempo.
Per cert, d'aquests 19 títols de Lasso, 6 són de Copa, superant el 5 d'Aito García Reneses.
Para mí Aito es un referente en todos los niveles como entrenador. Creo que yo estaba en el campus de Aito cuando era un crío y me tuvo dos horas dando pases largos, con lo cual he jugado contra él hace 15 días y sigue ahí de entrenador, con lo cual habla muy bien de Aito. Con lo cual habla muy bien de mí, coño. Sí, nada más que... Joder, no tendré que...
Doncs ahir Lasso content, eh? Com podeu escoltar per la victòria, es deixaria anar a la sala de premsa com poques vegades ho ha fet. Més veus del Madrid, escoltem l'MVP Facundo Campazzo. L'argentí acabaria amb 13 punts, 13 assistències, 29 de valoració després de fer una copa realment espectacular.
Estuvimos muy concentrados los 40 minutos, fuimos de menor a mayor, la intensidad, atacamos de la defensa todo el tiempo y creo que no dejamos que ellos hagan ninguna vuelta importante, ¿no? Creo que lo tuvimos bastante controlados en ese sentido. Y a la hora de atacar somos un equipo muy peligroso, creo que cualquier jugador puede anotar y eso no nos preocupaba. A nosotros preocupaba intentar controlar los rebotes, defender duro, que no jueguen cómodo. Y bueno, se vio un equipo muy solidario en ofensiva, jugando para el jugador que estaba encendido en ese momento. Y bueno, no dejamos ningún momento que se nos vinieran. Así que los tres partidos fuimos de menor a mayor. Fue un torneo muy bueno para el equipo. Se nos hizo desear un poco, así que nada, teníamos este torneo entre ceja y ceja, queríamos y deseábamos conseguirlo, así que nada, cada jugador que entró en cada partido aportó su granito de arena para conseguir esta ansiada Copa del Rey, ¿no? No juego para intentar conseguir el MVP, al contrario, intento estar concentrado para hacer lo que el entrenador me pida, para lo que Pablo me pida. Como te decía, acá en este equipo puede anotar cualquier jugador, ¿no? Y el trabajo de los bases, tanto Sergi como Nico como el mío, es intentar encontrarlo, ¿no? Intentar darle la confianza a ese jugador. Y cuando el equipo anda bien, cada individualidad se eleva. Así que los tres partidos que jugamos fueron tremendos y cada nivel de cada jugador fue tremendo también. Así que esta Copa, como cualquier otro jugador, podría haber sido para cualquiera.
Doncs després de dues edicions amb victòria culé, amb la polèmica també de la temporada passada, però vaja, després de dues copes del Barça, el Madrid ahir tornava a regnar a la Copa del Rei derrotant en la final a l'Unicaja de Màlaga. De fet, l'equip finalista... o l'equip anfitrió, vaja, l'Unicaja de Màlaga, malgrat afrontar la final amb molts jugadors tocats, jugant contra un gran Madrid, el seu tècnic Luis Casemiro acabaria bastant tocat i decebut per la imatge dels seus.
Mi valoració ara mateix està dentro i des de la perspectiva de la frustració, ¿no? No, nada satisfecho y con el trabajo realizado, bueno, no me gusta, y menos una final y menos de la forma que lo hemos hecho.
I a tot això, una altra de les sorpreses de la Copa la protagonitzava el Morabanc Andorra. En aquest cas, parlem de sorpresa històrica, perquè mai abans l'equip del Principat s'havia classificat per una semifinal. I en aquest 2020, a Màlaga, el Martín Carpena ho aconseguiria derrotant en quarts de final Iberostar Tenerife per 85-87. Després, en semis, passaria... doncs el que passaria contra l'Unicaja amb una derrota dolorosa per 92-59, una derrota que no amaga el que és, insisteix, una copa històrica, però una derrota que faria mal. Escoltem el capità Guille Colom.
Pues molt malament, no? Molt dur per nosaltres, perquè teníem moltes ganes, molta ambició, però bueno, hem estat al seu nivell de duresa, no hem competit, no? Hem fet el que hem volgut. I bueno, pues a oblidar-ho ràpid, però la veritat que és una llàstima, perquè penso que n'hem demostrat el nostre joc que podíem haver fet contra ells com hem fet en altres partits.
I gran feina la de l'entrada del Borbanc Andorra i Bon Navarro. La temporada passada conduiria l'equip a les semis de l'Eurocup. Aquesta temporada són semis de Copa de moment. El tècnic vitorià explicava a la sala de premsa què és el que li falta al conjunt del Principat per arribar a disputar una gran final.
Este equipo solamente podrá ganar un título si juega una final. Y solamente podrá jugar una final si gana una semifinal. Y para una semifinal hay que estar. Hay que estar. Los equipos como Andorra, cuando han ido creciendo, lo han hecho desde las derrotas, de derrotas dramáticas, derrotas tristes, pero de derrotas en partidos importantes. Así es como yo por lo menos lo he vivido, ¿no? Y bueno, ya llevamos dos, no voy a decir dolorosas porque no lo son, ¿no? Pero ya llevamos dos semifinales en los últimos dos años y yo creo que es el camino, seguir estando en las semifinales i seguir dándole a la pared hasta que se rompa.
Doncs passa a passa, sense pressa però sense pausa, el Borbanc Andorra, que no para de fer història, i així ho ha demostrat en aquesta Copa del Màlaga, malgrat perdre en semis per un contundent 92-59. Després sabrem d'aquí tot d'una, l'opinió d'Albert Illa, sobretot plegat el que s'ha viscut en aquesta Copa. Però tenim més coses, perquè ahir l'Esparci de Telefoni Girona tornava a trepitjar Fontejau i ho faria per sumar una victòria molt important contra el tot poderós Perfumeries Avenida.
Ràdio Estel.
Casio Mejores i Chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Doncs amb una victòria en els últims 4 partits de Lliga, aquest cap de setmana s'ha repès l'acció a la Lliga Femenina Endesa després de l'aturada pels compromisos de les seleccions, i el cert és que l'Uni Girona ho ha aprofitat per segona victòria molt important en un partit també molt especial, el primer a casa, el primer a Fontejau, després de les inundacions que van deixar el pavelló anegat, destrossat i impracticable. Ahir, doncs, en el retorn a Fontejau, l'Uni Girona derrotaria el Perfumeries Avenida per 60-55. Eric Suris.
La victòria del club més gran d'avui, que no és la victòria del partit, sinó que és la victòria al final de tota la massa social que formem el club, de tota la gent que ha treballat, perquè avui no sé quanta gent hi havia, però n'hi havia molta, no? 5.000, segurament, 4.000 llargs. Doncs realment tota la gent que ha treballat, de dins del club, de fora del club, de l'Ajuntament, de les institucions, tota la gent que ha portat, perquè sembla una tonteria, però no ho és. Vull dir, aquí va passar una catàstrofe fa 25 dies i aquell mateix dia la gent va apretar les dents per guanyar el Dínia i 25 dies després hem tornat a casa nostra amb 5.000 persones gairebé i hem guanyat a l'Avenida, no? Per tant, aquesta és la victòria més important de tot el que és Uni Girona.
I l'entrenador de les gironines, que destaca el fet que dels últims 5 clàssics tots 5 han acabat en victòria catalana.
Els últims dos títols que s'han jugat a nivell estatal els hem guanyat i els últims 5 clàssics també, no? Per tant, molt satisfets d'això, perquè vol dir que la feina s'està fent bé, però també hem de ser prudents en el sentit de no ens pensem que ara, constatant aquest 5-0, ja som campions hem de ser campions del món mundial, no? I fa 4 dies doncs estàvem per l'arrastre, no? Bueno, jo crec que sempre hem de, almenys com a entrenador, la feina és de buscar aquest equilibri, aquest punt d'equilibri. Hem de saber que per molt que anem 5-0, el proper partit, el proper clàssic que juguem, sigui en el context que sigui, segur que serà un clàssic, que serà una història diferent, que nosaltres l'intentarem plantejar igualment per guanyar, però no podem pensar que per un 5-0, ell diu, Miguel Ángel diu que tenim gent experimentada, però bueno, Sílvia Domínguez, Gil, Lloyd, Hayes, Tag Benle, no crec que siguin jugadores que, com deia la Núria, puguem menysprear, no? Són jugadores de nivell mundial, de nivell top, i que no per un 5-0 podem pensar que ells abaixaran els braços, ni molt menys, no?
I un partit al d'ahir en el qual l'ONU acabaria amb 16 punts, va ser que amb 12, i on Núria Martínez jugaria 5 mesos després de la lesió.
Home, debutar després de 5 mesos davant d'un Perfumeries Avenida a casa, a Fontejau, després del que ha passat, i davant de tota aquesta afició, doncs per mi ha sigut, bueno, un somni, no? Al final ha sigut molt dur aquest tram de 5 mesos, s'ha treballat molt, però l'hem aconseguit, estem aquí.
I sensacions a nivell d'equip?
Molt bé, estic molt còmode jugant amb elles i crec que ara estem començant a trobar l'equilibri que era evident trobar, que és qüestió de treball i d'entrenaments, o sigui que al final tot anirà rodat.
Doncs amb la victòria d'ahir, la setzena de la temporada, l'únic que es queda tercer, empatat amb Guernica segon, i hi ha una victòria del líder a venir. Això sí, el bàsquet a Baràs el té l'equip català, que guanyaria també allà a Salamanca a la primera volta. Pel que fa al Cadí-la-Seu, victòria de l'equip de Bernat Canut, 7-1, 6-2 contra el Manfilter, que deixa les de l'Alt Urgell setena zona de play-off amb 10 victòries i 10 derrotes. A tot això recordo que aquesta setmana torna l'Eurolliga femenina amb un Unigirona Family Esquió aquest dijous a 8:15. L'equip català ho té molt difícil per classificar-se pels quarts de final, però sí pot lluitar per les places que et classifiquen per la Eurocup. Pel que fa a la resta de competicions FEB del cap de setmana, a l'Aleport, 22a jornada, derrota del Lleida, 74-90 davant del Palència. L'equip de Gustavo Lanzana està a la zona baixa amb 8 victòries, 14 derrotes. A l'Ale Plata, finalitzada la primera fase de la competició, Girona, Prat i Barça lluitaran per l'ascens, mentre que el Pardinyas i l'Hospitalet lluitaran per la permanència. I a la Lliga Femenina 2, 18a jornada, victòria del Barça CBC sobre el Mataró, victòria del Lima Horta del segle XXI i també del femení Sant Adrià.
A Ràdio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
I per acabar, com tots els dilluns, moltes coses a comentar amb l'Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
El Madrid, campió o supercampió d'aquesta Copa, molta superioritat sobre la resta, eh?
Sí, un Madrid que arribava sense estar, teòricament, en el seu millor moment de forma.
Imagina't, sí, sí.
Parades, amb descansos, rotacions, Campasso no va estar el dia de la penya, i la penya que no estava molt valent que treu un partit a Madrid. Bueno, semblava que estiguessin en dubtes, però han fet un més 60, crec. Crec que van ser 10, 27 i 23. O sigui que
sí, 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 sí.
Han acabat guanyant de 60 punts al còmput d'un promig de 20 per partit, no? Han estat molt superiors.
Sí, sí. I el Barça, què? A les primeres de canvi, quarts de final, València derrota i cap a casa.
Sí, és que València va estar molt bé. A València del dia del Barça semblava un equip diferent al dia de Madrid.
Sí, però per molt bé que estigui a València, el Barça, Albert, té plantilla per òbviament, és que té plantilla per ja no et dic per guanyar la Copa, per no caure als quarts de final.
Evidentment, evidentment, però a mi em va agradar molt a València. Que
sí, sí, va fer un partidàs. Tot el que va fer en quarts no ho va fer en semis contra el Madrid.
No, però el Barça va haver un moment que estaven brillants i Mirotic semblava imparable. Li canviaven jugadors, posaven l'Avellí, li posaven Endur, li posaven molta gent. I està immens. Aleshores, el Barça va estar encertat, però al final, quan van començar a patir i es va ajustar el partit, jo recordo una bateria de triples, alguns d'ells sense cap sentit, que per talent poden entrar, eh? El problema del talent excessiu és que tu jugues situacions de màxim risc i vas anotant. Però al final el Barça crec que hi havia jugades que tirava 4 triples i els tirava tots.
Sí, sí, sí. Però és que el Barça porta tota la temporada, Albert, jugant això. Juga al talent, a les individualitats. No acaba de jugar com un equip.
Sí, però jo tampoc crec que sigui una culpa de mancances tàctiques, sinó que potser a vegades l'agosarament dels jugadors fa que prenguin decisions que potser... Pues bueno, quan entren, jugues espectacular. Mm. Això li passa a tothom. Campasso està immens. Campasso ara mateix li entra tot. Però jo penso que és un jugador que probablement... Oh, i ara tu em diràs, probablement el Madrid té l'estructura com si Campasso en un moment d'anar seguint la pinça, per entendre's.
Sí, no? Sí.
Una forma col·loquial de dir que quan un jugador no està bé o pren decisions errònies, pot frenar i buscar un pla B, sigui amb lluny, sigui amb la perbítola, sigui com sigui, no? I el Barça no va tenir pla B. Va seguir apostant per jugar-s'ho tot a fora... Clavé crec que estava immens al principi, Mirotic després, Delaney també ha tingut fases, però clar, no hi ha hagut equilibri de joc interior, joc exterior, defensa, atacs llargs, atacs curts, no sé, ha sigut una mica un desgavell, no, el partit.
Doncs després d'aquesta Copa el Madrid òbviament surt molt reforçat, el Barça surt tot al contrari, queda la Lliga, queda l'Eurolliga, i Pesic, doncs molt assenyalat, eh?, per l'entorn culer.
Sí. Bé, jo amb això tinc poc a dir. Ara estava pensant una mica la reflexió que estava fent ara. No és per desviar el tema, però al Madrid, si t'hi fixes, tots els jugadors han fet el seu paper gairebé. Felipe ha jugat molt a la final i molt poc als previs. Tavares ha decidit. i a la final no, tampoc va ser tan determinant. Campàs ha sigut el jefe de tots els partits. Randolph, molt encertat i molt seriós. Dec, espectacular. I dius, Cosser sortia i feia la seva feina. I el que estava estudiant, que trobaves a faltar en el Barça, és el que ha tingut al Madrid. Llavors, clar, Pessi que assenyarà, no ho sé, això ja és una qüestió interna del club, no? Mm-hmm. Però suposo que ho veus com jo, no? Que el Madrid ha fet cada jugador el seu paper.
Sí, sí.
Rudi ha tingut moments brillants, també, i han prescindit de Mesri, de Jordan Mickey, han prescindit de Garuba, han prescindit de molta gent. Llavors, clar, surten molt reforçats perquè saben que la rotació hi haurà un moment que tornarà a entrar Garuba, que tornarà a entrar Mickey, que descansarà Tompkins, també està molt bé. I és que tots. O sigui, tu mires el paper de cada jugador i està com dins d'un engranatge i tot quadra.
Sí, per això et deia, no?, que potser els rols del Madrid estan més definits i d'aquí, o amb això destaco la feina de Pablo Lasso, i potser els rols del Barça no estan tan definits. I potser hi ha més talent individual, però no tant talent col·lectiu com si es veu al Madrid, per exemple.
Correcte, però no sé si són tan definits com acceptats, perquè és dur.
També s'ha d'acceptar, exacte.
És el que ell personalment no li fa cap gràcia no entrar a la dotació. O inclús, jo què sé, Salamesi està a la grada. No sé si està lesionat, no? Però, o Garuba, que ha fet un molt bon partit. Mm. Bueno, Garuba, sí, sí. Perquè només pot pensar en positiu, amb l'edat que té i amb el paper que està tinguent. Però, bueno, ho tenen com molt assumit. La provitura ha sigut testimonial. Ha sortit als minuts de la basura, pràcticament, quan hi ha el partit.
Sí, sí, porta tota la temporada així. Sí, sí.
Bueno, però hi haurà un dia que entrarà, estic convençut.
Veurem. Estic
convençut que hi haurà un dia que sabran utilitzar-lo. No sé per què, però és la forma d'actuar de l'ASO. I té molta calma en aquest
moment. Jo crec que la penya s'hauria de replantejar intentar anar per Nicola Provitola a veure si el repesca, perquè no juga. I segur que el que vol és jugar. I, escolta, potser si la penya va trucar a la porta al Madrid, no sé, vés a saber, potser te'l cedeixen fins a final de temporada. No sé.
Pot ser perquè el Madrid també té fitxat el Carlos Alacén, no?
Exacte, sí, també el té fitxat.
Una entrada imminent.
Sí.
D'un jugador molt de futur.
Per acabar amb tema Copa, la gran sorpresa, la gran alegria, també la victòria del Morvan Candorra fent història jugant les semis de Copa, eh?
Sí, molt bé, però també van tenir una cara i una creu, els sí. Partits pobres no van aparèixer, i Unicaja es va esborrar, però en canvi l'endemà Unicaja no va aparèixer, és que clar, aquí l'únic equip que ha sigut 3 dies contundent ha sigut el Madrid, la resta han tingut una cara brillant i una de no, a l'Andorra no va competir a sempre.
Exacte, l'únic equip regular, el Real Madrid, el retorn del Bilbao, el València i l'Unicaja a la gran final. Em quedo sense temps, però també volia comentar la important victòria d'ahir de l'Uni Girona, tornava a Fontejau després del temporal, de la inundació del pavelló, doncs ahir tornava a Fontejau i amb una victòria important contra Avenida, eh?
Sí, molt important, perquè, bueno, estan allà, a sota, en el moment de darrere Guernica, però amb moltes opcions, qualsevol patinada del Perfumari es beneficia molt a Girona perquè té l'haveràs guanyat i amb triples empats també. I el retorn de Núria Martínez, que és una alegria. Ahir vaig jugar una estona al partit, perquè jo jugava gairebé la mateixa hora, l'estàvem fent en directe al migdia, i vaig veure com molt més... Suposo que aquest període d'engranatge les ha ajudat a estar molt més cohesionades.
Sí.
Jo era l'equip molt més cohesionat.
Doncs ara si segueix anant cap amunt, l'Espacio Telefoni Girona. Ho deixem aquí, Albert, una abraçada. Fins al proper dilluns.
Molt bé, bona nit.
I abans d'acabar, encara heu de saber que Xavi Pascual torna a l'acció a la banqueta del Zenit. El de Gavà debutarà aquest dijous a l'Euroliga a les 6 de la tarda contra l'Alba de Berlín d'Ito García Reneses. Demà dimarts, el Morvan Candorra disputa i celebra el Prat Gran d'Escaldes d'Engordany, la 6a edició del Champions for UNICEF. El preu de l'entrada, 5 euros. Saragossa, seu de la Final Four de la Basketball Champions League, de l'1 al 3 de maig. La selecció espanyola ja treballa a Guadalajara preparant els dos partits de la primera finestra de classificació per l'Eurobàsquet 2021 i els Alguiris de José Cavicius o el Fenerbahçe d'Obradovic i Izquierdo, campions de les seves respectives copes. I a la NBA, a l'All-Star, l'equip de LeBron James s'ha endut la victòria per 157 a 155. Avui Leonard ha rebut el trofeu Kobe Bryant MVP. Així és com es dirà a partir d'ara. I Derrick Jones, jugador dels Miami Heat, guanyador del concurs d'esmaixades contra Aaron Gordon. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.